per fer. Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Ho va insinuar la primera jornada, la segona una miqueta més, a la tercera encara més, i avui a la quarta jornada ja s'ha acabat de destapar del tot. El Barça de Hansi Flick és una màquina de jugar a futbol, de crear ocasions, d'associar-se amb uns jugadors que combinen amb una fluïdesa que feia molt que no veien els aficionats del Barça. La plantilla és la mateixa que la temporada passada, amb la incorporació, això sí, d'en Dani Olmo, un fitxatge sensacional. I si la plantilla és gairebé la mateixa, el problema ara ja evident, la temporada anterior el teníem a la banqueta.
El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
Són les 11 i un minuts. Benvinguts a la més nacional i més esportiva de Catalunya. Benvinguts al Club de la Mitjanit. Avui esports fins a la mitjanit per repassar el més destacat de la jornada. Aquest dissabte parlarem de la victòria del Barça, de la victòria a l'últim instant de l'Espanyol, però també de la victòria del Tro de Cervera avui. Avui, Marc Márquez ha tornat a guanyar una cursa 3 anys després. Analitzarem també avui el que passa demà, el que pot passar demà a l'Open dels Estats Units, on la Paula Badosa intentarà arribar als quarts de final. Dos minuts passen de les 11, comencem. Ja s'acaba el mes d'agost, per a aquells que us apassiona el mes d'agost i que heu tingut vacances i tot plegat, doncs s'ha acabat. Joan Fitó, bona nit.
Bona nit, Oriol.
El Barça ha golejat el Valladolid 7-0 en un partidàs a tot l'equip i amb un hat-trick de Rafinha.
12 punts de 12 possibles, 4 de 4. Ara mateix el Barça li treu 7 punts al Madrid. Sí que és veritat que el Madrid ha de jugar demà contra el Betis. Avui, victòria amb hat-trick de Rafinha, el primer a la seva carrera, i gols de Lewandowski, Koundé, Dani Olmo i Ferran Torres.
Déu-n'hi-do quin festival avui, un partit que a més ens deixa un nou debut d'un futbolista jove.
Sí, Sergi Domínguez, nascut el 2005, central format a la Masia, avui ha jugat els primers minuts amb el primer equip del Barça, és el quart futbolista del planter que debuta amb Hansi Flick.
Victòria també avui de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano en un partit d'infart.
Espanyol 2, Rayo 1, ha començat perdent l'Espanyol, gol d'Álvaro al minut 4, Carlos Romero ho ha empatat al minut 8 i el temps afegit Alejo Véliz ha fet el 2-1 definitiu. Els que pugueu, repesqueu la celebració de Manolo González, carrera per la banda, amb segada inclosa. També repesqueu l'emoció de Alejo Véliz després del partit.
El Girona, per la seva banda, juga demà contra el Sevilla.
Danjuma ha entrat a la llista de convocats. Demà a les 7, Sevilla-Girona. Els de Mitchell hi arriben després de deixar molt bones sensacions en la victòria 4-0 contra l'Osasuna.
A la primera divisió ara mateix tenim encara un parell de partits en joc.
Sí, Leganés 0, Mallorca 1, minut 75 de partit. Ha marcat Dani Rodríguez el gol del Mallorca. També en joc el València 1, Villarreal 1, minut 70 de partit, jugar amb un futbolista menys, el Villarreal, per doble targeta groga a Pape Gueye.
Tu de quin any ets?
Jo del 93.
Per tant, Gremlins...
Més aviat poc.
Val, perquè Gremlins és del 84, va fer 40 anys aquest any. Hi ha un Gremlin dolent, saps? Especialment dolent.
S'assembla a Pape Gueye.
No, té el pentinat Pape Gueye d'aquell Gremlin dolent, perquè té una mena de cresta com tenyida d'un color groc que... Mira Gremlins algun dia, Fitó.
Mirarem,
és un clàssic
mira,
del cinema.
Gol del València, fet Hugo Duro el primer, sí. Empatat a Jose Pérez.
D'això ho parlàvem.
Ara, 68, sí, expulsió de Pape Gueye i el Gremlin dolent.
Clàssic del cinema. En motos, Marc Márquez torna a guanyar després de 1.042 dies.
Ho ha fet a la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó, victòria que no compta pel seu palmarès, però que li dona moral al de Cervera. Márquez sortirà més demà primer i podria guanyar la cursa llarga, una cosa que no fa des del 2021.
I en Fórmula 1, Lando Norris apreta una miqueta més al Mundial.
Sí, sobretot posa una mica nerviós a Max Verstappen. Avui Lando ha fet la pole al Gran Premi de Monza, segon ha estat Piastri, company d'equip de Norris. Verstappen, líder d'aquest Mundial, ha acabat setè i molt enfadat amb el seu equip.
El Granollers ha guanyat el partit d'anada de la ronda preliminar de l'European League.
29-32 contra el Kristianstad. Dissabte vinent, el conjunt d'Antonio Ramos ha de defensar al Palau Olímpic de Granollers aquesta renta de 3 gols.
Els de Catalunya Ràdio hi serem. El Barça, per la seva banda, s'ha classificat per la final de la Supercopa Ibèrica.
Després de derrotar el Porto per 39-31, l'equip blaugrana jugarà la final contra l'Sporting de Portugal, que ha derrotat el Torrelavega per 27-30. I encara en vol a la Lliga Femenina, Elx 28, Granollers 28.
A la Vuelta, victòria d'etapa per Caden Groves.
Sí, en una etapa més aviat avorridota, Groves s'ha jugat la victòria a l'esprint amb Van Aert, ha guanyat l'australià. Pau Miquel, català del Ken Pharma, ho ha tornat a tenir a tocar, però finalment ha acabat cinquè. A la general, cap canvi, O'Connor manté el minut i 21 segons de marge respecte a Roglic.
Alerta aquesta, perquè en bàsquet Fabián Tellez deixa de ser el tècnic del Cadí la Seu.
Notícia d'aquesta mateixa tarda, ho ha comunicat el conjunt de la Seu d'Urgell. Tellez rescindeix el seu contracte per marxar a la G-League americana, la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
I avui s'ha disputat la tercera jornada de la fase prèvia de la Copa Louis Vuitton.
Amb dues victòries del vaixell italià Luna Rossa i una sola de l'Emirates New Zealand, de l'Ineos Britània i de l'American Magic. La general l'encapçala en l'Ineos Britània i el Luna Rossa amb tres victòries cada.
Les 11 i 6, ha estat un partit d'infart. Avui comencem parlant de l'Espanyol.
La pilota amb el cap, ara la treu Cardona de l'àrea, cap a Guado. Ara es pot desplegar, que bé, que bé, que bé. Es pot desplegar bé a la contra. Cardona està sol, avança Cardona, entra a l'àrea, Cardona, el porter! L'ha tret Cárdenas! Compte que encara és viva per l'Espanyol. Belis, xuta, gol, 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 gol! Fons de la porteria, el segon de l'Espanyol, el segon de Belis, en el temps a descompte, a les acaballes, victòria agònica de l'Espanyol. Quina manera de començar la Lliga, així no aguantarem gaire jornades. El segon l'Espanyol, marca Belis, això s'ha d'acabar ja, Espanyol 2, Rayo 1.
Amb aquesta intensitat, ho ha explicat fa res, fa poqueta estoneta, als micròfons de Catalunya Ràdio. Hem pogut escoltar la narració a través de les zones de Catalunya Ràdio d'un Sergi Andreu que potser no aguantarem. Sergi Andreu, bona nit.
Així, mira, no
clar, tenim gaire. Clar, és el que t'anava a dir, és a dir, no aguantarem a nivell cardiovascular, però la teva veu tampoc ho aguantarà, això, eh?
No, mira, la veu és el de menys. El tema ve pel patiment, si cada partit ha de ser una cosa com la d'avui. Ostres, no sé si arribarem als torrons, perquè Déu-n'hi-do, ara bé, si ha d'acabar bé com avui,
sí.
Que sigui el que vulgui, tu.
Avui
que
sigui el que vulgui. No ha començat gaire bé la cosa, perquè el Rayo de seguida s'ha avançat al marcador, però després ho hem pogut adreçar fins a aquest clímax final, aquest gol de l'Alejo Béliz, que has pogut narrar amb aquesta passió.
Sí, a veure, ha estat un partit, jo diria, molt obert, amb moltes alternatives, d'anada i tornada, ocasions clares no n'hi ha hagut, però sí aproximacions d'un i altre equip. Un partit fins a cert punt, jo crec, durant moltes fases desordenat, un punt caòtic, un punt trebat, que la primera part a l'Espanyol ha vist com el Rayo li feia molt de mal a la línia de tres quarts, amb De Frutos, amb Álvaro, guanyant l'esquena el Rayo moltes vegades a la defensa de l'Espanyol. De fet, així ha arribat el gol d'Álvaro García a minut 4. Per sort, l'Espanyol ha reaccionat bé amb una bona jugada de Jofre per la banda dreta. Carlos Romero ha fet l'empat el primer quart d'hora, al minut 10, em sembla que era. I en una primera part fluixota de l'equip, després a la segona s'ha refet. Ha fet canvis Manolo. Manolo està sent molt intervencionista des d'un punt de vista positiu, eh? Ja ho ha demostrat en els últims partits i avui ha tornat. Ha entrat Aguado, ha entrat Cardona, ha entrat Xedira, i li ha sortit bé perquè la fesomia de l'equip a la segona part ha canviat, l'equip s'ha fet més amb la pilota, ha estat més vertical, ha estat un punt més ordenat defensivament i ha insistit, ha persistit fins al punt doncs, que ha aconseguit aquest premi del gol ja molt a les acaballes de Lejo Vélez, que, pobre nano, lluita fins a la sacietat totes les pilotes, va per terra en moltes ocasions, segurament més de les que ell voldria. Està molt lluny sempre, molt lluny de porteria, i avui, en aquesta contra esplèndida que ja ens temíem el pitjor, perquè Cardona, que era qui conduïa la pilota, no ha estat capaç de definir bé, i després doncs, la Providència ha donat una segona oportunitat a l'Espanyol i li ha caigut aquesta pilota a Vélez al 96, que ha engaltat amb la dreta un xutàs al fons de la porteria i li ha donat la primera victòria de la temporada a l'Espanyol, no?
Una victòria que és molt important, perquè ara tenim un parell de partits en joc com van Fito ara mateix. Continuen igual?
Continuen igual que ho hem deixat fa uns minuts. Al minut 81, el Leganés 0, Mallorca 1. Ho intenta el Leganés, ara un xut de Juan Cruz de fora de l'àrea. Al canvi, minut 76, a Mestalla. Ara debuta Juan Bernat amb la samarreta del Villarreal, entra substituint a Yoce. València 1, Villarreal 1. El València juga amb un futbolista més, han expulsat el gremlin Pape Gueye fa uns 10 minutets.
I amb urgències, perquè, clar, València, si no guanya,
es queda amb 0.
Amb un puntet.
Un?
Clar, sí, perquè
bueno, sí, entenc, si, no.
Si suma un,
estaria
amb un puntet. Però, clar, acabaria aquesta pausa al darrer lloc de la classificació. L'Espanyol, Sergi, abans de marcar el gol Vélez, el teníem en zona d'ascens, però ara feia aquest petit pas endavant. Ara mateix a la 12a posició, amb 4 punts. Vélez, l'hem vist molt i molt emocionat al final del partit, eh?
Sí, gairebé plorant, diria, no?
Sí, està plorant, sí.
Sí, sí. Home, és un nano jove, molt jove argentí, que des que va arribar a Europa no ha tingut sort. No ha tingut sort ni al Tottenham ni al Sevilla, que va estar cedit la temporada passada. I ha patit, clar, ha patit, perquè aquests nanos venen aquí amb tota la predisposició del món de fer-se un lloc a l'elit del futbol europeu i costa, esclar, costa. I Manolo confia molt en ell, li veu coses molt positives, per bé, segurament més que les que li puguem veure nosaltres, i bé, després hem pogut parlar amb ell a la zona mixta i l'hem vist ja un punt més tranquil, un punt més pausat, però ens ha explicat cosetes també interessants.
Doncs a veure què t'ha explicat l'Alejo Vélez després del gol de la victòria.
Som al costat d'Alejo Vélez, l'autor del segon gol de l'Espanyol de la victòria. Alejo, què tal, com estàs?
Bueno, buenas noches, estoy muy contento, la verdad que muy contento por mí, obviamente, pero más que nada por nosotros, por el equipo y por toda esta gente que se merecía un triunfo.
Lo hemos comentado durante la retransmisión, ¿no? Vaya premio al equipo y sobre todo para ti, porque el trabajo que llevas haciendo desde el día que debutaste con el Español, que quizás es un trabajo un poco agradecido, ¿no? Pero vaya, que no dejas de luchar y me imagino pues que poder tener ese premio es para ti gratificante, ¿no?
Sí, la verdad que es... Para nosotros los delanteros, siempre lo digo, el gol es lo más importante quizás para uno, pero bueno, sabía que cuando el gol no se daba, que tengo que tratar de aportarle al equipo lo que pueda, de donde pueda, y la verdad que sí, que como dije al principio, que voy a luchar, que voy a pelear todo cuando se den y cuando no se den las cosas por nosotros y por el equipo.
Cuéntame el golazo en primera persona, porque es una jugada que parece muy clara para Cardona, sí. Pero luego te llega a ti y ¿cómo va todo?
Bueno, la verdad que bueno, que también es un poco de suerte, un poco de fe. Íbamos ahí mano a mano con Cardona y quizás yo tenía el pase adentro para mí, pero bueno, no se dio el pase y después la jugada continúa y bueno, me quedé ahí y gracias a Dios la pude meter.
¿Y en qué pensaste en ese momento y los minutos posteriores?
No, pensé mucho en mí, en mi familia, en mi novia, en lo que siempre están, en lo que me apoyan en el día a día y los que siempre que caigo me levantan. Y nada, regalarle esta alegría a todos ellos que son lo más importante para mí.
Porque no has tenido unas temporadas, sobre todo la anterior, demasiado buenas, ¿no? Me preocupa también en parte de las lesiones, ¿no? Imagino que estás reencontrándote, ¿no? Aún.
Sí, sí, tal cual. Bueno, nada, uno de los... Los motivos por el que estoy acá fue por la confianza de que me dio el míster desde el día cero, de llamarme, de decirme que me quería aquí, que veía cosas muy buenas en mí. Y bueno, la verdad que sí, como decís vos, no venía de una temporada muy buena, pero bueno, gracias a Dios ahora se me están dando todas las cosas y estoy muy contento y voy a seguir trabajando para que así sea.
Alejo, la última, ¿qué te pide Manolo? ¿Qué te pide el míster? Porque llevas siendo titular desde que llegaste.
Sí, bueno, gracias a Dios, sí, me da esa confianza, que es muy importante para nosotros. Y nada, me pide que le aporte mucho aire al equipo, que le aporte juego y nada, como te dije, de donde me toque voy a tratar de aportarle lo mejor a él y a todo el equipo.
Gracias, Alejo, y enhorabuena por la victoria y a seguir adelante.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
És un quart de 12, això és el Club de la Mitjanit. Sergi, hem vist ja, per cert, en alguns mitjans de comunicació, titular final feliç, sí. És a dir, final feliç.
Final, sí. Sí,
aquest joc de paraules ja que... ja el tenien guardat, eh?
Sí, sí, que estaven esperant, no?, el gol de Vélez. Sí, sí, bogeria, eh? Bogeria a l'estadi, qualsevol diria que era la jornada 4. Ha fet un sprint, Manolo González, sí, a la banda, que ha recordat sprints de tècnics d'altres equips.
Guardiola a Stamford Bridge, per exemple.
Mira,
sí,
mira,
sí,
és el que estava pensant ara.
Guardiola, millor, perquè ha acabat amb una segada.
Sí, sí.
T'ha diferenciat el terra, Manolo.
Sí, sí, sí. Després a la sala de premsa ens ha explicat Manolo González que ha estat bé, que està bé, que no s'ha lesionat ni res, i que... però vaja, quina bogeria, ha saltat tothom. I bé, ja estava... l'entrenador estava content i ha valorat, clar, molt positivament el que representa la primera victòria, el que representa futbolísticament i la classificació i el que té d'alliberament pels jugadors també, després de 4 jornades, poder haver aconseguit per fi la primera victòria de la temporada. El podem sentir?
Sí, t'ajuda molt, tenint en compte d'on venim, que ho sabeu millor que jo, de la situació del club a nivell econòmic, a nivell de poder portar jugadors, que per sort encara, tot i així, s'han pogut portar bastants i d'un nivell bo.
En Manolo, parlant de, sí, sí, de la importància d'aquesta victòria. Sí.
I sobretot importància, Oriol, des d'un punt de vista moral, pel que suposa pels jugadors, des d'un punt de vista mental, no? Poder-la haver-la aconseguit més enllà dels punts que tinguis. I ha insistit molt Manolo també en això, que durant la temporada, en aquesta temporada que ja es preveia des del principi, molt dura per l'Espanyol, molt dura, aquests cops de moral han de ser claus al llarg de la temporada.
Penso que a nivell moral pels jugadors és important. Venen d'un any molt fotut, els nostres, que han estat aquí, un any de dificultat, i penso que, hòstia, que ja també cal ser una mica... oblidar una mica les penes tots.
Que bé, oblidar una mica tots plegats les penes, que ja n'hi ha hagut prou a la segona divisió, per sort el dia de la Revella es va pujar a primera, i ara l'Espanyol amb aquests 4 puntets a l'espera que es faci la propera jornada, perquè la propera jornada, Sergi, torna a ser propícia, encara no sabem, sí, l'horari, del cap de setmana, no. ara tenim una pausa, però d'aquí 15 dies ve l'Alavés abans d'anar al Bernabéu, per tant és una jornada propícia per plantar-te al Bernabéu amb 7 puntets i a veure què passa, no?
Tant de bo. Seria importantíssim. Clar, 3 punts serien claus i 7 punts la Bernabéu, i mira, i vas bastant tranquil, entre cometes. Perquè després, a més, tens un desplaçament complicat al camp del Betis entre setmana. Bé, venen partits complicats. De fet, tots ho seran, no? Però jo crec que part de la clau de l'èxit de l'Espanyol aquesta temporada passa per casa. És a dir, a casa l'Espanyol s'ha de fer fort, i s'ha de fer fort començant pel darrere, amb solvència i amb solidesa defensiva, i després tot el que puguis rascar de mig camp cap endavant, doncs ja anirà arribant, no? I de moment, doncs bé, l'Espanyol, per bé que va començar malament la Lliga amb la derrota a Valladolid i la derrota davant de la Reial, doncs sembla que mica en mica es va trobant, sembla que mica en mica li van encaixant les peces, no? I a veure si li podem donar continuïtat al dia de l'Alavés, d'aquí a 15 dies, a casa, novament, per encarar, doncs, amb més optimisme la visita al Bernabéu.
Perfecte. Hi ha gaire jugadors de l'equip que marxin amb les seleccions?
No, hi ha Kumbula amb Albània, sí? I Kral amb la República Txeca.
Mira, doncs els dos millors fitxatges, gairebé, juntament amb Vélez. Avui Vélez no ha estat especialment bé, però ha marcat aquest gol decisiu, però Kumbula molt ben defensa, i Kral, ja ho sabem, que al mig del camp gairebé ens té el cor robat a tots plegats. Sergi, descansa la veu aquests dies i d'aquí un parell de setmanes ens tornem a sentir en una nova transmissió de l'Espanyol.
Fantàstic, Oriol, bona nit.
Això passava a Cornellà, però és que abans, unes hores abans, a Montjuïc, ha acabat amb un espectacle avui a la Barça golejat al Valladolid, Barça 7, Valladolid 0.
Final!
final del partit. A l'estadi olímpic Lluís Companys, exhibició ofensiva del Barça, fàstic golejador de l'equip de Hansi Flick, que per primer cop des que és entrenador del Barça, i no fa pas gaire que ho és, ha sentit com el públic de casa corejava el seu nom en aquest Hansi Flick, per celebrar una golejada històrica. I és que fa molt de temps que el Barça no aconseguia marcar-li 7 gols a un rival.
El Tito, si ens arriben a dir abans de l'aturada per les seleccions que el Barça ja arribaria amb 4 victòries en 4 partits, 12 punts, golejant amb aquest joc, i el Madrid ple de dubtes, no sabem què passarà demà contra el Betis al Bernabéu, però ara mateix el Madrid té 7 punts al Barça. Sí. Clar, pensem que ens
estem bojos.
Tornar tots bojos, perquè la plantilla, amb respecte a la temporada passada i a la incorporació d'Olmo,
és la mateixa,
però no juguen igual, eh?
No juguen igual. De fet, avui, fins i tot, un dels que l'any passat era assenyalat, Rafinha, s'ha destapat amb un hat-trick, també ha marcat Lewandowski, Koundé, Dani Olmo, i ha tornat a marcar Ferran. Crida l'atenció que el Barça guanyava 3-0 al descans i no s'ha relaxat, ha seguit trepitjant l'accelerador. Ha marcat el segon gol avui Dani Olmo amb el Barça, 2 gols en 2 partits. Va marcar Vallecas en el dia del seu debut, avui ha tornat a marcar. També ha marcat Lewandowski, són 3 gols. Ha marcat en 3 partits dels 4 que ha disputat fins ara a la Lliga. De fet, també va marcar Vallecas, però li van anul·lar. Per tant, 4 gols en 4 jornades hagués sumat Lewandowski. 12-12 al Barça. És el millor inici a la Lliga dels últims 6 anys, per posar una mica en perspectiva. Des de les 17-18 amb Valverde, que el Barça no feia aquests 12-12. Avui, protagonisme per un Rafinha, que ha marcat el primer hat-trick de la seva carrera.
No sé si describiría como mi mejor partido, pero seguramente que está entre los mejores. Intentaré hacer mucho más en cuanto puedo. Y la verdad que estoy muy contento. Es el primer hat-trick de mi vida, de mi carrera. Sí. Y la verdad que estoy muy contento por haber ayudado a mis compañeros a salir con esta victoria.
I la gent és molt porca, perquè han trigat un minut a l'espera que Rafinha fes el hat-trick per clausurar-lo les lligues. Vull dir que això és una cosa...
És la temàtica.
La gent està pendent només d'això.
Fins i tot els futbolistes de primera comencen a estar-ne pendents. Sí, Marcos Llorente, l'altre, ja va explicar que li havien pres a Marcos Llorente en una lliga que jugava.
I Pedri deia que no, que ell ja es tenia a si mateix i que ho feia molt bé. El que feia molt temps que el Barça no marcava 7 gols.
Mira, de fet, amb Xavi, el màxim que havia guanyat el Barça era per 5-0 contra el Betis, l'Anvers i el Ceuta, en els 2 anys i mig que va ser Xavi a la banqueta del Barça. I l'última vegada que el Barça havia fet 7 gols o més és el 2 de setembre del 2018. Barça 8, Osca 2, amb Valverde a la banqueta i, per exemple, a l'11 del Barça, Messi, Coutinho, Luis Suárez o Dembélé. L'últim 7-0, hem de tirar encara més enrere, la 16-17 amb Luis Enrique, en aquest cas a la banqueta, és la temporada del 6-1 al PSG. Aquell any, 3 partits amb 7 gols, 7-0 contra el Celtic a la Champions, hat-trick de Messi, avui l'ha fet Rafinha, la diferència és substancial, també 7-0 contra l'Hércules a la Copa, 700 de final, i 7-1 contra l'Osasuna, aquell dia 27 d'abril del 2017, 2 gols de Messi i 2 d'André Gómez.
Imagina't.
I avui, com et deia, el Barça guanyava 3-0 al descans, i tot i que s'apropa l'aturada de seleccions, que són dies de descans, l'equip ha seguit lluitant i Hansi Flick ho ha destacat en roda de premsa.
This hunger, you know, after every goal we go more for the next one.
Tenim gana després de cada gol. En volem més i anem a pel següent. La intensitat tampoc baixa després de 80 o 85 minuts. I això és el que fa que els aficionats se sentin orgullosos.
What makes the fans, the supporters, makes them proud.
Hansi Flick, que a poc es va posant la gent a la banqueta. Què més ha dit el tècnic?
Doncs mira, sorprèn el que deies tu, que una plantilla que pràcticament no ha canviat, de fet l'únic fitxatge ha estat de Dani Olmo, l'equip hagi canviat tant d'imatge, avui, després d'aquest 7-0, missatge de Flick cap a Deco, molt criticat els últims dies a Barcelona, doncs el tècnic diu això del director esportiu del Barça.
When we start the pre-season, before we start the pre-season, we analyze everything, but also it's like...
Abans de començar la pretemporada, vam analitzar tot, i vull agrair al Deco que ha posat molts experts al cos tècnic, més preparadors, i que estan fent una gran feina.
Many experts in the coaching staff also for the fitness, and they're doing a fantastic, great job.
Caram, molt bé. Avui també, per cert, el seu nom, i ara hem començat a escoltar amb Bernat, que la gent deia Hansi Flick...
Li agrada molt.
Dues jornades i el públic de Montjuïc ja coreix el seu nom.
Encantat amb l'alemany. L'afició ha reconegut la feina de l'alemany fins ara. Sí que és veritat que Montjuïc té facilitat, el Camp Nou també tenia, de corejar noms. I això avui li han preguntat en sala de premsa l'entrenador del Barça.
I'm really happy, and also with my coaching staff, we're happy that the team is doing like that.
Estic molt content que l'equip estigui funcionant així. El que puc dir és que quan anem fora a dinar o a fer una volta, la gent és molt amable amb nosaltres. Ens dona molta energia i és la que sento que té l'equip.
Avui, per cert, el partit ens ha deixat tres imatges de Flick. La primera, una abraçada molt sentida al final amb Héctor Fort. També explicació de Flick cap al lateral. Un Héctor Fort que no ha jugat cap partit ni cap minut fins ara a la Lliga. S'han abraçat carinyosament i Flick li està explicant alguna cosa. La segona, Marc Bernal. Primer de tot, abraçada amb Thiago a la llotja abans de començar el partit. Molt carinyós Thiago amb Bernal. Al final, un Marc Bernal que ha baixat amb les crosses al centre del camp amb els seus companys per celebrar aquesta victòria. I la tercera, el que comentàvem, nou debut amb Hansi Flick a la banqueta, Sergi Domínguez, 19 anys, central, ha jugat uns 25 minutets, també ha jugat avui, per cert, Eric García, després de la seva lesió.
Avui el Barça, per tant, ha golejat el Valladolid per 7-0, el mateix Valladolid que tot just fa una setmana visitava el Bernabéu, i aleshores el Real Madrid va patir moltíssim per poder acabar superant el conjunt castellà. Avui, per cert, també hem conegut ja el calendari de la Champions, hem hagut d'esperar 48 hores per saber el calendari de la Champions.
Era complicadíssim. Recordem que són 8 partits, no 6. El Barça debut el 19 de setembre contra el Mònaco. Els francesos, per cert, van ser el rival del Barça al Gamper, amb mals records pel Barça, 0-3 aquell dia al trofeu Joan Gamper. L'1 d'octubre, primer partit a casa contra el Young Boys. I les dates claus, 23 d'octubre a Montjuïc contra el Bayern de Múnich, i s'acabarà aquesta primera fase el 29 de gener. Aquest any la Champions també juga al gener, rebent a l'Atalanta a casa en aquest últim partit. I per tancar el tema Barça, sí. Oriol, avui ha parlat Nico Williams després de l'Atlètic Club 0, Atlètic de Madrid 1. Li han preguntat a Nico Williams què hi havia de cert amb el seu fitxatge pel Barça.
Que eso es cosa de mi representante, ¿no? Al final sí que había acercamientos con muchos clubes, al final yo creo que la Eurocopa lo hice bien, al final es un escaparate mundial, tuve muchos clubes para elegir, pero bueno, mi corazón es del Atleti, tengo contrato aquí, estoy muy feliz en Bilbao y bueno, Dios no sabe lo que va a pasar en el futuro.
Segurament si hagués fitxat pel Barça, Nico Williams hagués dit que su sueño era jugar en el Barça.
Sí, bé, no li està anant massa bé damunt aquesta temporada, perquè no ha començat bé, avui ha perdut amb l'Atlètic de Madrid per 0-1, però bé, que li vagi bé a Williams al seu futur amb l'Atlètic, que si és que així ho decideix. S'ha acabat, per cert, el partit entre el Leganés i el Mallorca, amb victòria visitant, eh?
Amb victòria del Mallorca per 0-1, gol de Dani Rodríguez a la primera part. Encara està en joc a Mestalla, de fet, a l'últim minut a Mestalla, n'han afegit 4, som al 93, el València 1, a Villarreal 1.
Encara tindrà una última oportunitat al València, que recordem que suma ara mateix el primer punt de la temporada, però que continua cuer en zona de descens, eh?
Quatre partits, un sol punt, un empat i 3 derrotes. En cas que es confirmi aquest empat, el Sevilla és el següent equip a la classificació, que té 2 punts, però un partit menys.
El Sevilla, que precisament demà rep el Girona. És a dir, el Girona ha de jugar demà al camp del Sevilla. Eduard Solà, bona nit.
Hola, què tal, Oriol? Molt bona nit.
A veure, abans de l'aturada per seleccions, el Girona juga al camp del Sevilla, que és un rival que també tindrà urgències, eh? Perquè és gairebé el pou de la classificació, i arriba el Girona després del bon partit contra l'Osasuna.
Sí, el Girona que ve de guanyar còmodament a l'Osasuna, amb una victòria força clara, tot just fa 2 dies, i anirà al camp d'un Sevilla que, com deies, Oriol, té dificultats a la classificació, i a més hem de tenir en compte que el Girona ha guanyat les dues últimes vegades que ha jugat el Sánchez Pizjuán, i per tant el Girona que ja hi ha anat aquesta mateixa tarda amb la intenció de no perdre i mantenir aquesta escalada quan som tot just a la tercera jornada.
Mm-hmm. A veure, hi ha hagut moviments a la llista de Mitchell, qui hi ha de convocats respecte a l'última jornada contra l'Osasuna, tenint en compte que ara fa 23 hores i 28 minuts que es va tancar el mercat.
Mira, no hi ha cap baixa. Tots els jugadors del primer equip convocats. Això vol dir que també hi va Danjuma, aquest jugador que ha arribat ahir a última hora, procedent de la Villarreal, un jugador que ja ha marcat 2 gols amb l'equip de Marcelino i que ha entrat a la llista de convocats. 24 jugadors convocats que han marxat amb el World Charter aquesta mateixa tarda, i això vol dir que, com que són tots, a més, Misha Howie del filial, el número 2 filial, Mitchell haurà de descartar un jugador abans del partit de demà.
Probablement el Villarreal ja troba a faltar Danjuma, perquè s'acaba el partit al camp del València, i el Villarreal, que hi arribava amb un gran estat de forma, doncs no està capaç de guanyar.
No. De fet, ha acabat traient aigua de la seva pròpia àrea, el València, intentant buscar el segon. Ha acabat el partit amb una grandíssima aturada de Conde, el porter del Villarreal, que ho ha aturat absolutament tot els últims 25 minuts. València 1, Villarreal 1. El València, com dèiem, queda últim en aquesta classificació. El Villarreal, que arriba a l'aturada amb 8 punts, a tercer ara mateix.
Ens agrada sempre escoltar Mitchell, el tècnic del Girona. Avui què he dit a la prèvia del partit, Eduard?
Mira, ara t'ho explicaré, però abans tinc paper gay al mister futbol, per
doncs,
tant...
Doncs, noi, arrestar.
Sí, malament.
Fitxa gremlins. Sí,
te l'hauràs de vendre, perquè ara ve aquella aturada en què baixarà de valor. És a dir que... Això hauríem de fer una lliga interna dels de la redacció, seria molt divertit.
Quedar per davant del solar seria una cosa fantàstica.
Em sembla que ho impulsaré. Ara, aprofitant aquesta aturada pels partits de seleccions, us ho proposaré a veure qui s'hi apunta. En Mitchell no crec que s'hi apunti, però sí que ha parlat avui a la sala de premsa.
No sé si s'apuntaria a la nostra lliga, però com a mínim sí que ha parlat a la sala de premsa la prèvia d'aquest partit de demà al Camp de Sevilla. Sabeu que aquests últims dies se l'ha vist una mica molest, que deien que hi havia massa pessimisme a l'entorn, ho va dir abans del partit contra l'Osasuna, que necessitaven guanyar per tancar aquesta negativitat que deia que hi havia després de la derrota al camp de l'Atlètic de Madrid. També ho va tornar a dir després del partit contra l'Osasuna, i avui hi ha tornat a insistir que la victòria va anar bé perquè no volia que s'instal·lés aquest pessimisme.
Jo demanava que canviara perquè per això necessitava fer un gran partit, perquè si no s'instal·la una mica de pessimisme, no? I no pensava jo que era realitat. Però per mi hem fet les coses molt bé. Per això penso que la victòria de l'altre dia es donava una mica de tranquil·litat per aquesta atmosfera que a mi no m'agradava. Però és veritat que moltes vegades és més el soroll de xarxes socials que la realitat.
És veritat que era més una sensació no instal·lada en el si de l'equip, sinó una percepció d'una cosa que realment no passava, no, Eduard?
No, sí, perquè aquest equip ja comença a tenir entorn, aquest equip ja es va fent gran, cada dia opina més gent, i sí que és veritat que té raó, Mitchell, perquè hi ha hagut més soroll des de les xarxes socials amb alguns aficionats que deuen creure que el Girona ha de tornar a fer la mateixa temporada que va fer la temporada passada, i es veu que fer un punt de 6 possibles havent anat a jugar al camp del Betis i de l'Atlètic Madrid són mals resultats. Seguim escoltant Mitchell, perquè abans hem parlat d'Anjuma, aquest jugador que ha entrat a la llista de convocats, que va arribar ahir a Girona. Avui ha fet el primer i únic entrenament, ha entrat a la llista de convocats, va ser un dels moviments d'última hora, l'altre va ser la sessió de Valerio Mallorca, juntament amb la marxa del Mena. Ha parlat d'aquesta manera a Mitchell del fitxatge de Danjuma, i diu que és el que vol que faci.
Ens dona verticalitat, 1 contra 1, velocitat, versatilitat, perquè pot jugar de davanter, pot jugar d'extrem, en els dos perfils, jugador top, en gol. Ha jugat en el Villarreal els 3 partits i està preparat per jugar. Avui ha entrenat en normalitat.
I el Girona finalment ha acabat fent 11 fitxatges, gairebé la meitat de la plantilla nova de cara a aquesta temporada on jugarà la Lliga de Campions. L'únic que li ha fallat ha estat que no ha pogut fer retornar Eric García, que era un dels objectius que tenia per reforçar aquesta línia defensiva, però Mitchell diu que tenen una bona plantilla i que ha quedat content de com ha quedat configurat l'equip.
Una bona plantilla, tenim jugadors per a la nostra manera de fer les coses molt bons i jugadors que poden jugar en 2-3 posicions, que per mi la versatilitat és important, i per això penso que la plantilla és top per fer un bon any. Ara toca fer un equip que tots tinguin la mateixa mentalitat.
A veure si demà rasquem 3 puntets al Sánchez-Pizjuán, perquè seria una gran oportunitat per marxar en unes condicions immillorables en aquesta pausa de seleccions. No sé si demà debuta Danjuma o no amb el Girona, si tindrà alguns minutets, però sí que ha parlat el jugador, no?, també a les xarxes del club.
veurem si acaba jugant alguns minuts. De fet, la setmana passada, aquest últim partit va tenir alguns minuts l'últim fitxatge Esprilla. Ara ja són molts jugadors i algú es quedarà sense jugar. I com deies, ha parlat pels mitjans oficials del club. Danjuma ha fet dos gols a aquest començament de temporada amb el Villarreal i ha dit en aquesta entrevista que ha penjat el club a les xarxes socials que vol continuar marcant.
He estado ahí con Villarreal y he marcado también, entonces ojalá que mañana voy a marcar también. No puedo esperar para empezar con el equipo. Y ojalá que empiezo bien directamente con el equipo y con el club.
Clar, tindria nassos que Danjuma, que ja va marcar amb el Villarreal en el Sevilla 1, Villarreal 2 de fa una setmana, que demà també marqués amb el Girona, no? Al final seria persona non grata a Sevilla.
Sí, segur.
I a veure, Eduard, el que ja estàvem esperant amb candeletes, perquè ja t'ho hagis apuntat a la teva agenda, és que ja tenim el calendari d'això, de la Champions. Ens acostumarem a l'himne nou de la Champions amb més trompetes. A mi m'agradava més el clàssic, però al final no recordarem com era el clàssic i recordarem aquest actual. Però tu ja t'has apuntat, suposo, les 8 jornades d'aquesta Champions en què hi participa el Girona amb un debut, vaja, en un camp fantàstic, un lloc preciós per poder començar aquesta aventura a la Champions, no?
Sí, ja les tinc apuntades i tots els del Tot Gira, de la transmissió del Girona, us les tatuareu. Aquestes dates. La jornada d'avui, dimecres 18 de setembre, a les 9, al camp del PSG. El debut del Girona en aquesta Lliga de Campions. La segona jornada serà el debut a casa, dimecres 2 d'octubre, 6:45, contra el Feyenoord, és a dir, en vora de tarda, després de berenar. Dos partits seguits a casa, perquè després, el dimarts 22 d'octubre, Girona-Slovan de Bratislava. Dos partits seguits a casa per anar fent una mica de boca. Després, dos partits consecutius a fora, el dimarts 5 de novembre, al camp del PSG, del PSV. El dimecres 27 de novembre, al camp de l'Sturm Graz d'Àustria, que no juguen a Graz, sinó que juguen en una altra localitat, perquè el camp de l'Sturm Graz, doncs, no és Graz, és a dir, que no té gaires aficionats. Després, rebarem el Liverpool el dimarts 10 de desembre, anirem al camp del Milan el 22 de gener, i tancarem el 29 de gener a les 9 del vespre amb un Girona-Arsenal, que potser és decisiu per aviam si el Girona passa a la següent eliminatòria.
Però mirant aquest calendari, és a dir, el Girona el que ha de fer és disfrutar, gaudir de l'experiència, però clar, quan tu veus que després del camp del Paris Saint-Germain et ve el Feyenoord, et ve l'Slovan, vas al camp del PSV i vas al camp de l'Sturm, clar, és fins al final que tens el Liverpool, el Milan i l'Arsenal seguits, per tant, tu potser ja has fet un coixinet interessant. És suposar molt. Però és evident que el Girona primer ha de gaudir de l'experiència i després, si pots anar aconseguint punts contra rivals assequibles, doncs millor.
Sí, i a més hem de tenir en compte que vam explicar l'altre dia al Tot Gira que hi havia aquesta projecció que havia fet la UEFA.
7,6 punts.
Sí, 7,6 punts i mig. Ell ens ha dit, després de la roda de premsa, això no està gravat, que no perdran cap partit a casa.
Ah.
Amb el seu optimisme que el caracteritza, ens ha dit no vamos a perder ningú partit en casa.
Més que res perquè hi ve el Liverpool,
sí, saps? L'Arsenal. Sí.
I l'Arsenal, és a dir que, clar, és perfecte. A veure si en Michel acaba tenint raó. Va, Eduard, demà et sentim, transmissió del Girona aquí al Tot Gira. A les 7 demà, sí. Doncs a partir de 6:45, demà hi serem els del Tot Gira aquí per fer la transmissió. Descansa, bon viatge a Sevilla i ens escoltem demà.
Molt bé, fins demà, adéu.
Són 11:45, nosaltres fem una petita pausa perquè encara hem de parlar de motos, gran victòria a Marc Márquez, de tennis. Demà Paula Badosa, a veure si m'hi deixo la veu, es juga a l'accés als quarts de final de l'Obert dels Estats Units i també el Granollers ha guanyat avui a Suècia, a la pista de Kristianstad, i gran victòria a Europa. També a veure si podem parlar amb el tècnic Antonio Rama. Va, vinga, fa una pausa i ja tornem.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Filling the Sink, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
This week on Filling the Sink, we will delve into Catalan modernist art, one of the most important art movements in Catalonia, and we will discuss some of the biggest artists in this movement and women's role in it.
Filling the Sink, cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
El 8, l'11, el 25, el 31 i el 48. I els números sol, l'11, i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 67.532, 6, 7, 5, 3, 2, de la sèrie 39.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
Vinga, 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 12. Parlem de motos.
Avui els ha passat a tots per la pedra. Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó.
Damià Aguilar, bona nit.
Bona nit.
A veure, avui se'ls ha passat a tots per la pedra, com deies. Feia 1.042 dies que en Marc Márquez no guanyava una cursa de MotoGP. Avui ha arrasat a l'Aragó. Demà apunta a imposar-se la cursa de Gran Premi, que és la que veritablement constarà als llibres d'història com la que trencarà aquesta llarga sequera de 38 Grans Premis sense guanyar fa gairebé 3 anys.
Ell ha baixat de la moto dient allò de hem d'anar pas a pas, i aquest primer pas, després de 5 podis sprint, doncs és aquesta victòria sprint que tots pensàvem que hauria pogut ser possible, per què no, en circuits que a ells se li han donat tradicionalment molt bé, com Texas, potser era massa aviat. Alemanya, jo crec que no era tan aviat. Un circuit que sempre li havia costat amb la Honda, com era, o si més no, no havia guanyat, com era Àustria. El dissabte, recorda, que cau quan anava segon, i ell s'aixeca i diu que estava certament content, però és que aquí ha disputat 4 entrenaments i els ha dominat i ha arribat a la cursa sortint des de la pole i no li han vist, només li han vist el cul. Vull dir, ha estat claríssim, ha estat el Marc Márquez invencible.
No ha mostrat ni una mostra de feblesa al llarg de tot el cap de setmana.
No, jo crec que ell, a més, anava amb peus de plom en aquest sentit. No volia que res fallés, no volia sobretot cometre cap errada tonta, perquè és a dir, els seus poders en aquesta pista són tan clars, són tan palesos i són i tan diferenciats respecte a la resta, que això només ho podia perdre ell. Al final, ho hem parlat durant la transmissió, al final ha acabat guanyant per 2,9 segons, 2 segons 9 dècimes.
Perquè ha tallat gas,
Sí,
perquè
ha arribat a tenir 4 segons sobre Jorge Martí, i estem parlant de 11 voltes. Ja de seguida, me'n recordo que la primera volta explicàvem que havia fet un forat de 6 dècimes. Per tant, d'una banda, invencible. L'únic que li ha aguantat el tipus ha estat, d'alguna manera, Jorge Martín. Pedro Acosta ha pujat al podi, però, atenció, ha arribat a 6 segons de Márquez, que és molt en una cursa sprint. Quarta posició per Àlex Márquez, molt bon resultat. També han puntuat Oliveira, Brad Binder, Bastianini, Fabio Quartararo i Bagnaia. Atenció, Bastianini sortia al 15, ha acabat al 7. Però és que Bagnaia, que sortia en primera fila, ha tingut una molt mala sortida i ha hagut de suar per acabar puntuant. Àlex Rins i Maverick Viñales no han puntuat i l'Elisa Espargaró ha caigut a la primera de canvi. Com queda aquesta general? Home, s'està posant interessant en aquestes últimes curses, perquè un dia guanya un dia guanya l'altre, i o estan empatats o la diferència és molt curta. I ara mateix Jorge Martín torna a ser líder del Mundial amb 279 punts, a 3 es posa Bagnaia, Bastianini és a 62, tallant d'alguna manera aquesta progressió que pensàvem que tenia, i Marc Márquez ara mateix és a 75 punts de Jorge Martín en aquest Mundial. Jo prefereixo pensar que és a 13 punts de Bastianini perquè té la tercera posició. Declaracions del dia. Marc Márquez a DAZN, precisament quan deia això de cremar etapes.
Es solo una sprint race. Soy consciente de que es solo un sábado, pero lo he dicho a mi equipo, por algún sitio se empieza. O me lo han dicho ellos a mí. Porque yo soy siempre de prudente, de mañana es lo importante, evidentemente mañana es la carrera principal, pero por algún sitio se empieza, se tienen que ir quemando etapas, lo hemos hecho esta primera parte de temporada, lo tenemos que hacer esta segunda parte.
Tinc la sensació, bueno, tinc la sensació, no, pràcticament ho ha explicat ell, no?, que s'ha sorprès una mica del mal rendiment o del baix rendiment de Bagnaia, i en canvi Jorge Martín, que havia tingut una caiguda durant la classificació i que ha perdut un temps valuós de fer-ho una mica millor, doncs al final s'hi ha costat. Ell pensa que demà Martín i Bagnaia estaran al davant.
Sí, tengo que destacar algún rival, sería Jorge, porque en el quali sin la caída hubiera estado segundo, mucho más cerca de nuestros tiempos, y en carrera pues las primeras vueltas que he empujado fuerte ha sido el único que respondía, pero sin descartar a Peco. Las condiciones de pista van cambiando mucho y de golpe una cosa funciona y otra no. Tendremos que estar concentrados 100%.
Hi ha gent, Oriol, que critica que hi ha massa bon rotllo en aquest Mundial de Motociclisme, no? L'altre dia llegia un article d'un periodista sud-africà, Michael Scott, que ha estat molts anys en el Mundial.
Què vol, que hi hagi més enfrontament entre picabaralles entre pilots?
Xitxa, sí, que abans, home, que l'època dels americans i els australians dels anys 90, doncs hi havia també xitxa fora de la pista, com hi va haver amb Márquez i amb Valentino Rossi, i ell pensa, doncs, que Bagnaia hauria d'acabar traient una mica d'aquesta mala llet que de vegades té a la pista però que no té fora pista. Ho dic perquè Jorge Martín ha baixat de la moto sent nou líder del Mundial i semblava que s'hagués mort algun parent.
Queda mañana, entonces tampoco hay mucho que celebrar hoy. Obviamente estoy contento, un gran día. Pero bueno, queda mucho, hay que seguir trabajando y hoy estoy contento porque hemos hecho un gran paso, pero no me encuentro a mi 100%, siento que vamos sufriendo tanto delante como atrás.
Els toca els nassos que Márquez estigui allà. Home, toca molt els nassos.
I més tenint en compte que pot el que insinua ja de cara a la propera temporada, en què tindrà una Ducati oficial.
No, claríssimament, llavors... perquè veure, Jorge Martín l'any que ve a Aprilia no creiem que sigui tan competitiu com aquest any, i en canvi Marc Márquez farà un salt de qualitat, no?
Clar. A veure, demà sí que arriba l'hora de la veritat, no? Perquè demà hi ha una nova cursa, en aquest cas és la cursa llarga, aquesta que entrarà als llibres d'història, si la guanya Marc Márquez, que si és capaç de fer una sortida com la d'avui, pot marxar i amb el ritme de cursa probablement ja no l'atrapen?
Serà complicat, perquè demà amb aquest asfalt nou sí que és veritat que la situació en la qual ningú controla la situació, Márquez sí que ho fa, o si més no és un alumne més avantatjat que la resta. Veurem aquesta tria de pneumàtics de cara a demà, aviam què és el que diuen els números i les estadístiques i els ordinadors dels equips, però està clar que jo crec que és màxim favorit. I això que et deia, no?, que d'alguna manera, pel que hem vist ja des del primer entrenament d'aquest cap de setmana del divendres, això només ho pot perdre ell. I com ho podria perdre? Doncs caient en l'autocomplaença.
Me sale fácil, me sale bien, salgo y sin empujar vienen los tiempos bien. Mañana será crítico gestionar bien los neumáticos porque ya hemos visto en la sprint race que han bajado mucho los tiempos, pero nada, a ver si podemos tener la misma sensación y sobre todo no exagerar. Cuando te encuentras con tanta confianza parece que no te puedas caer, que no pueda pasar nada, pero al final es un momento.
Va, demà hi tornem. Demà a partir de 3:15 a 2:00, nova edició de l'Univers MotoGP, en aquest cas amb la cursa llarga del Gran Premi de l'Aragó. A veure si ho deixem en aquests 1.043 dies de Marc Márquez sense guanyar una cursa llarga. En fa gairebé 3 anys, imagina't quant de temps. Demà serà el dia de Mia.
Molt bé, jo, sí. Tot apunta que serà així, insistim, només ho pot perdre Marc Márquez.
Vinga, va, bona nit.
Adéu.
Passen 2:45, encara tenim una estoneta per parlar d'altres coses, perquè en tennis la catalana Paula Badosa demà es pot classificar pels quarts de final de l'Obert dels Estats Units. Déu-n'hi-do. Va, parlem-ne amb l'Àlex Correig. Àlex, bona nit.
Molt bona nit.
Ah, mira, la Paula Badosa, en un bon moment de forma, ja és als vuitens de final de l'Open dels Estats Units, està fent un molt bon torneig. Demà té una rival que és la xinesa Yafan Wang, que mirant el rànquing, a priori, és poc o molt perillosa?
Aviam, el que és una situació idònia. Entrar als vuitens de final i jugar contra una jugadora que en principi no és de les principals caps de sèrie ni de les principals favorites, doncs jo crec que li ha donat molta moral a la Paula. Aviam si s'ha recuperat bé del partit d'ahir, que va ser força intens. Penso que el seu estiu està sent boníssim. ha arribat en un estat de forma, jo crec que superòptim a lo que és l'Open, que era un torneig que no se li acostumava a donar gaire bé. En canvi, jo la vaig veure molt bé a Washington, que va guanyar, i després, sobretot, les seves declaracions, no? De dir, escolta, aniré allà, acceptaré el que hi hagi, les condicions, etc. I ja veiem què passa. Així que penso que ha de sortir pensant que és un partit que depèn molt d'ella, i això crec que és molt positiu en una instància del torneig tan important.
Què ha canviat la Paula en el seu joc perquè hagi fet aquest pas endavant aquest estiu?
Aviam, per mi és una mica l'estabilitat a tots els nivells, a nivell físic, a nivell mental, a nivell tenístic, a nivell de... Aviam, quan un té lesions com ha tingut la Paula l'any passat especialment, doncs tens poc ritme, tens poca competició, poca confiança en els moments importants. En canvi, jo crec que ella va aturar-se, va començar a preparar-se bé, va poder estar a pista doncs, bastantes hores, va fer també físic, no?, per enfortir tota aquesta musculatura que necessita estar en els partits de tenis, i jo crec que això ha sigut el més important. També segurament doncs, s'haurà tret una mica la sensació de les presses, no? Quan tu veus que perds una mica de rànquing, a vegades tens la sensació que vols que tot vagi molt ràpid per intentar recuperar, i a vegades doncs vesteix-me a poc a poc i vull anar de pressa, no? Podríem dir. I jo crec que és el que millor ha fet la Paula. Va renunciar als Jocs de París, que va ser una decisió doncs, difícil per ella, però va ser per preparar bé la gira dels Estats Units de pista ràpida, i li està sortint molt bé. Així, bueno, me n'alegro molt perquè és una noia que és molt treballadora i realment doncs, jo crec que encara pot donar grans notícies.
A veure si demà a partir de les 5 de la tarda és capaç de batre la xinesa Yafan Wang, després ja es trobaria o es podria trobar amb Coco Gauff, que això ja són paraules majors, eh?
Sí, però bueno, al final vas pas a pas. Vull dir, si tu jugues contra Coco Gauff vol dir que ja estàs a quarts de final. Quan estàs a quarts de final d'un gran slam on portes ja 8 o 10 dies allà aclimatant-se a totes les situacions, la Gauff va guanyar l'any passat, vull dir, sí, és un partit molt difícil, però ja hi veus i ja hi sents que probablement tens opcions, perquè ja has guanyat 4 partits, ja has passat per situacions difícils, potser a vegades et toca primera o segona ronda, hi ha molta gent que diu, bueno, però és millor perquè allà sort venen les sorpreses. Sí, però alhora tu potser tampoc tens tanta confiança en tu mateix, no? I jo crec que en el cas de la Paula, si jugués a quarts de final, home, segur que seria un partit molt difícil, però segur que també entraria a la pista pensant que té opcions, així que bé, anirem pas a pas i partit a partit, que això del tenis, bueno, ni partit a partit, al final jugues punt a punt, que és el que has de fer.
I mira, el torneig masculí ha tingut una gran sorpresa a les últimes hores, l'eliminació de Novak Djokovic del serbi.
Sí, aviam, és evident que a Djokovic guanyar l'or olímpic potser doncs, li va omplir tot el que hi buscava a la seva carrera, i ara necessitarà fer doncs, un reset i veure aviam què és el que li motiva, per on es vol preparar. Jo crec que des que ell va guanyar, doncs, lògicament va voler gaudir d'aquest gran èxit, perquè se'l mereixia, i potser la preparació per arribar a Nova York doncs, no era la més idònia per encarar un torneig tan difícil com és l'Open USA, que jugues a 5 sets, amb molta humitat, i amb un jugador que va perdre, que fa unes 3 setmanes va guanyar un dels Masters 1000 preparatoris justament doncs, per lo que és l'Open de Nova York, no? Així que, bé, sí, és sorpresa, perquè és el Djokovic, però alhora també entens que bé, guanyar tot i guanyar sempre és molt difícil, i ell ho ha guanyat tot a la seva carrera, però ajuntar-ho ara amb aquest estiu tan intens que ha tingut, doncs no era gens fàcil.
Clar, i és un tema aquesta eliminació amb la que hem tingut també fa pocs dies a Carlos Alcaraz, i ara qui ens queda de favorit?
Bueno, els favorits ja saps, al final el Sinner, per exemple, va molt fort, va guanyar el torneig preparatori també a Cincinnati, veurem el Medvedev també, que si, bueno, no sé si tenia alguna molèstia, però no serà fàcil. Després és Zverev, per exemple, l'alemany, que és un jugador que ja fa temps que està allà, no? Que fa finals de Grand Slam, que està a prop i que sempre està una mica més a l'ombra de lo que són els grans títols, però tampoc serà gens fàcil doncs, guanyar-lo, no? Així que bueno, estarà potser un pèl més obert, perquè hi ha els màxims favorits com el Djokovic i ja l'Alcaraz estan fora, però encara queden d'altres, no? I la temporada està sent molt, molt intensa. Vull dir, quan hi ha Jocs Olímpics en el món del tennis s'ha acumulat tot, perquè a l'estiu, imagina't, no? Va ser Roland Garros, però ja no és Roland Garros, o sigui, els tornejos previs també són molt durs, o sigui, podem parlar de Barcelona, podem parlar de Madrid, podem parlar de Roma, després jugues a terra, després canvies a herba, passes a Wimbledon, tornes a terra, parlo de superfícies, no? Després tornes a pista ràpida, bé, tot això, el cos ressenteix, el calor de l'estiu, la humitat, els canvis d'horari, tot això, com a jugador, doncs passa factura. Llavors, per això penso que no m'estranya tant que grans favorits doncs estiguin fora els primers dies.
Què li va passar a Carlos Alcaraz?
Bueno, pues una mica justament el que et deia ara. Al final Alcaraz ha fet un esforç gegant per guanyar Roland Garros aquest any. Dues, tres setmanes més tard comença el torneig a Wimbledon i també el guanya. Té 5-6 dies per recuperar-se, per arribar als jocs. Arriba a la final, la pera amb el Djokovic, amb una final molt intensa, molt emotiva. També va jugar els dobles amb el Nadal, que va ser, pues, certament, jo et diria que jo que estava allà present, una tensió constant i molta adrenalina i molt de desgast. Crec que quan ell acaba d'allà, doncs té poc temps per recuperar-se, decideixen jugar al torneig de Cincinnati, i això fa que tingui poc temps per recuperar-se i no acaba de fer net, no acaba de... Bueno, et diria que potser ha de recuperar l'energia que ell necessitava per començar un gran slam com el de l'Open USA i allà doncs se'l veu espès d'idees, doncs quan tu prens decisions, quan tens el cap doncs una mica saturat, doncs a qualsevol persona la seva feina li deu passar, no?, en el seu dia a dia, que quan estàs una mica doncs sobrepassat, doncs et fa la sensació que no prens les decisions que creus que has de prendre, doncs com en altres ocasions, perquè estàs fresc, i amb ell no se'l notava fresc. Jo crec que ara necessita uns dies de reposar una mica i aviam que el que encari d'aquí una setmana o dos, quan si decideix jugar a la Copa Davis o el que sigui, doncs probablement ho anirà trobant, però d'aquí a final d'any per mi haurà de seleccionar molt bé el que és el calendari perquè és evident que el que ha fet aquest any és molt, molt complicat,
i
sincerament.
Tant. Una mica de reset mental que sempre va bé. Sí. Doncs, Àlex, demà estarem pendents de la Paula, a veure si és capaç de passar els quarts de final, també de Mercè Granollers, que demà juga dobles, sí, setzents de final, com a cap de sèrie número 1 amb en Ceballos, a veure com li va també la cosa. Àlex, com sempre, un plaer escoltar les teves
estarem
classes
temps
magistrals de tenis. Una abraçada.
Bueno, gràcies, adéu-siau, adéu.
Va, 5 minuts i arribem a la mitjanit. I abans d'acabar-me, deixeu-me anar fins a Suècia, perquè avui l'handbol granollers ha fet un pas important per ser la fase de grups de la propera Lliga Europea d'Handbol, que és la segona competició continental. Ha superat el Kristianstad per 29-32. Em diu la Nàdia Roig que podem parlar amb el tècnic del Granollers, Antonio Rama. Antonio, bona nit.
Bona nit, què tal?
A veure, quin balanç en fas d'aquesta victòria?
Bueno, ha sigut un partit igualat, sí que és que durant el partit hem tingut moments amb més renta, però al final, bueno, sempre és millor marxar guanyant de 3 que perdent de 3, però penso que és una diferència poc determinant per com afrontar el següent partit, que l'hem d'anar igualment amb la idea de guanyar-lo.
Heu arribat a dominar avui de 7 gols, oi? I al final ells s'han acostat una mica.
Sí, ha hagut un moment en què ells han arriscat una mica, han jugat un 7 contra 6 sense porter, no els ha sortit bé, i allà hem pogut marxar una mica al marcador, però després han tornat al seu joc habitual, han estat bé. Nosaltres també hi ha hagut un moment en què, bueno, hem fet aquesta diferència, va coincidir també doncs, amb una mica més de desgast d'alguns jugadors i en aquest moment doncs, després s'han refet una mica. Però bé, al final s'ha de ser positiu, s'ha de veure el compte dels 60 minuts, que és bo, que jugar fora de casa i guanyar en competició europea no és fàcil, i ara ens queda una setmana doncs, per preparar aquesta tornada.
Clar. Dissabte és el partit de tornada, a casa vostra, Granollers, què n'esperes d'aquest partit?
Ara queda aquesta setmana, que t'has de preparar, sobretot, de pensar què poden fer de diferent, no? I potser és la dificultat més gran, no? Intentar nosaltres doncs, canviar alguna coseta perquè també els puguem sorprendre. I està, sobretot, doncs, endevinar per on poden anar ells a algun canvi, si és que fan algun canvi, no? I a partir d'aquí, doncs, poder disputar aquesta competició que és tan maca, i després, doncs, ja veurem com aguantem, si fossin capaços de passar la segona vegada, com aguantem aquestes dues competicions amb una plantilla, doncs, tan jove i tan curta com tenim.
És a dir, creus que tens una plantilla que no és prou àmplia per enfrontar dues competicions?
Bueno, tenim un equip, sí que és veritat que tenim 7 jugadors, però són jugadors jugadors molt joves i jugadors que l'any passat eren jugadors del segon equip, que ara ja són doncs, plenament del primer equip, però que és el seu primer any, diguem-ho així, per demostrar que són jugadors que poden estar aquí, que ho estan fent molt bé i que estan treballant molt bé i que s'ho han guanyat. I que realment quan necessitem aquesta doble competició, doncs que aquí els necessitem a tots i puguin aportar i dominar aquest pas endavant.
Va, Antoni, doncs dissabte donar pas decisiu per classificar-se per Europa. Els de Catalunya Ràdio serem. Bona tornada i bona nit, que ja ho teniu a tocar, va.
Tant de bo que sí, merci.
Vinga, gràcies, Antonio. Un minut i arribem a les 12 de la mitjanit. Fito, tens mig minut per parlar-me de la Vuelta.
Doncs mira, avui victòria d'etapa per Caden Groves en un sprint massiu, una etapa més aviat avorridota, sense moviment en la general. Pau Miquel ha acabat cinquè. Està a tocar la victòria de catalana en aquesta Vuelta, però tots els esforços centrats en demà. Final, el Cuito Negro, port de categoria especial, 18,9 quilòmetres, el 7,4% de mitjana.
Déu-n'hi-do.
Abans, sí, abans dos ports de primera i un de tercera. Demà, en principi, ha de caure Ben O'Connor. Roglic hauria de ser mallot vermell.
Ho veurem demà si cau o no. Gràcies, Fito, bona nit. Gràcies també a Víctor Rodríguez avui a les vies de so, l'Andrea Álvarez i a Manel Gil al control central, la Nàdia Roig a la producció, gràcies també a l'Alfons Gorina, a José Ripoll, Joan Fitó, en Sergi Andreu i l'Eduard Solà a la redacció. Demà hi tornem, demà amb la transmissió del Sevilla-Girona, aquí al Tot Gira. Estel Batet, bona nit.
Bona nit, Oriol.
Doncs tot teu, ja amb el butlletí de la mitjanit, amb l'Estel Batet i les notícies. Nosaltres hi tornem demà. Bona nit. Divi, sospires.